Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de Junts, Carles Puigdemont, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, han acordat iniciar una nova etapa de relació entre els dos partits per recuperar la força i la iniciativa del moviment independentista. En un comunicat conjunt, Junts i Esquerra expliquen que impulsaran espais de treball coordinat per debatre qüestions que afecten el futur del país. Tot plegat, recordem-ho, després de reunir-se aquest matí a Waterloo. Escoltem Oriol Junqueras.
Avui hem vingut aquí perquè la nova direcció d'Esquerra Republicana té la voluntat de tenir les millors relacions possibles amb el conjunt dels agents socials, econòmics i polítics. Avui doncs toca una visita amb la gent de Junts, amb els quals compartim segur moltes coses. De la mateixa manera que ahir vam fer trobades al Parlament Europeu amb d'altres partits polítics, i de la mateixa manera que en els propers dies tindrem trobades amb molts altres partits polítics.
Per cert, que la propera reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat Generalitat tindrà lloc el dia 28 de febrer a Barcelona. Així ho ha anunciat la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que afirma que la trobada tindrà una rellevància important en matèria de finançament singular i de l'avanç que s'ha de fer la gestió i la recaptació tributària. Més temes. L'actriu Elisa Moulià ha dit que en la seva declaració davant del jutge que investiga Íñigo Errejón per un presumpte delicte d'agressió sexual, que no descarta que l'exdirigent de Sumar li fiqués alguna droga a la copa. Ha assegurat també que el polític la va tocar en nombroses ocasions, tot i que ella s'hi va negar. La seva declaració davant del magistrat, que s'ha estès més d'una hora, ha ratificat i ampliat la seva denúncia a la declaració davant del jutge dels fets ocorreguts el 2021. També, recordem-ho, estava citat a declarar a continuació Íñigo Errejón, que a la sortida del jutjat ha assegurat que està tranquil i que tot el que havia d'explicar ho ha explicat davant del jutge. I l'exèrcit israelià ha matat desenes de persones a la Franja de Gaza en atacs que han tingut lloc després d'anunciar-se ahir, recordem-ho, l'acord treva entre Israel i Hamas, que estava previst que entrés en vigor diumenge. Almenys 71 persones han mort i 200 han resultat ferides entre aquesta nit i aquesta matinada, les primeres hores d'aquest alto el foc, que recordem que ja s'ha ajornat per reticències d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha posposat la reunió del govern que avui havia d'aprovar el pacte i acusa a Hamas de posar-hi impediments. Tornem a més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció, i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous 16 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, ja estan començant a canviar les coses en algunes comarques, bàsicament les de Girona, on els núvols són ja cada cop més gruixuts i, de fet, s'escapen les primeres gotes i d'aquí a poques hores es transformaran en neu si estem per damunt dels 600 o dels 700 metres d'altura. També alguns núvols es van atensant cap a les comarques de Tarragona, especialment a l'Ebre, les comarques barcelonines, però en aquest cas són menys actius. Al llarg de les immediates hores, ja aquesta tarda, aquest vespre i les primeres hores de la nit, els ruixats, alguna tempesta, alguna calamarsada afectaran a les comarques de Girona, també les de Barcelona, i compta amb la cota de neu, perquè anirà fluctuant entre els 600 600-700 metres, però ja aquesta mitjanit fins i tot baixaran alguns racons d'Osona, del Lluçanès, del Mollanès, de la comarca del Vallès Oriental, la Selva, el Ripollès i la Garrotxa, fins als 400 metres d'altura. També algun ruixat tindrem a l'Ebre, que serà de neu al massís del Port, i moltes més clarianes cap al nord de Lleida. El divendres, una altra vegada, es van dir el temps. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, Dia Internacional de la Croqueta, parlarem precisament d'aquest deliciós most amb Manel Guirado, que és cuiner, professor i periodista gastronòmic, a més de coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el possible alto el foc pactat per Hamas i Israel i la falta d'infermeres a Espanya per arribar a la mitjana europea. A partir de les 5 coneixerem el fotògraf i escriptor santcugatenc Carles Cabanes. Continuarem amb Patrimoni per parlar de la restauració d'edificis protegits, com ara el Castell de Can Feu de Sabadell. I acabarem amb Cultura per explicar l'adhesió del Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat a la Red Espanyola de Teatros. En parlarem amb Cristina Alonso, que és la codirectora. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 5 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
Bona tarda. Xavier Riera i Margarit ha estat el guanyador del concurs d'Instagram Millor Foto Terrassa 2024 per segona vegada amb la fotografia d'una posta de sol per darrere de la Mola. La Masia Freixa va acollir l'acte del lliurament on va participar el tinent d'alcalde de projecció de la ciutat i regidor de turisme Joan Salvador, que va entregar el guardó d'aquest any. A part del premi, Riera ha obtingut uns obsequis de diverses entitats de la ciutat, com una panera, una dessuadora, entrades per al cinema Catalunya i una visita guiada pel patrimoni de la ciutat, entre d'altres. Terrassa Turisme, durant l'any 2024, ha publicat les 12 imatges guanyadores de cada mes perquè la gent votés les finalistes del 8 al 12 de gener. Per participar, els candidats havien d'etiquetar les fotografies amb l'etiqueta Terrassa Turisme i mencionar el perfil d'Instagram de Terrassa Turisme. Aquest any la premiada també va ser la guanyadora en el mes de juliol.
Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El judici de la peça 18 del cas Mercuri enfila la recta final als jutjats de Sabadell. Es preveu una sessió complexa, sobretot després del testimoni d'Aurora Barrio Nuevo, tècnica de la secció de disciplina urbanística de l'Ajuntament fins al 2015. Barrio Nuevo va ser qui va aturar les obres que afecten aquesta peça, una finca del carrer Fernando Po, als Merinals, perquè dubtava de la seva legalitat i per això va contradir les directrius de l'excap de disciplina urbanística de l'Ajuntament, Angelina Català. Per tant, demà Català haurà de defensar per què va voler tirar endavant aquestes obres que, presumptament, són irregulars perquè es va voler aprofitar una llicència per canviar la coberta per canviar l'alçada de l'edifici.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Projectar la marca Badalona arreu del món. Aquest és un dels objectius del govern local amb la participació de la ciutat a Fitur 2025, la Fira Internacional de Turisme, que se celebra la setmana vinent a Madrid. L'executiu badaloní veu la fira com una plataforma clau per potenciar la marca Badalona. L'Ajuntament ha assenyalat que Badalona és una de les dues úniques ciutats catalanes que participa en aquesta fira. Tot i això, asseguren que no només es tracta de la presència física a l'esdeveniment, sinó que és una declaració d'intencions de cap on es vol projectar la ciutat. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
Estarà ple de pantalles, d'aquestes electròniques, no sé com es diuen, i aniran canviant d'imatge, i aniran ensenyant tot el bo que és molt que tenim a la nostra ciutat. No ho veeix única i exclusivament això. La nostra presència a Fitur és una aposta, és una senyal molt clara de cap a on volem dirigir Badalona en els propers anys i cap a on estem enfocant els nostres esforços.
En aquest sentit, s'ha programat una sèrie d'activitats des del dimecres 22 i fins al diumenge 26 perquè visitants i autoritats d'altres ciutats coneguin el potencial de Badalona. Algunes d'elles seran un col·loqui amb l'alcalde Enrique Tomàs i José Elías, la presentació de la Golden Cup Badalona 2025 o un show cooking amb Dragos Badea del restaurant Espai Versàtil.
Gràcies, Santiago. I ara, encara des del litoral, ens n'anem fins al Prat. En Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre tindrà lloc el relleu a l'alcaldia del Prat amb el ple municipal de renúncia de Lluís Mijoler Martínez. Ho fa després de 5 anys i mig al capdavant de l'Ajuntament, que ha hagut de fer front reptes inesperats com una pandèmia i d'altres més recurrents com l'equilibri territorial entre aeroport i espais naturals del Delta. Reptes que ara continuarà defensant al Parlament de Catalunya, on és diputat des del passat mes de juny. Posteriorment tindrà lloc el ple per escollir la nova alcaldia. Des del Prat en Comú han proposat a l'actual portaveu de la formació i tinent d'alcaldia d'Urbanisme i Habitatge, Alba Bou Jordà. Les sessions plenàries extraordinàries es faran a l'Auditori del Cèntric i les podreu seguir en directe a partir de les 6 de la tarda al Prat Ràdio i al Prat TV.
Gràcies, Jonathan. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Torna la cursa solidària inclusiva de l'Institut Escola Sant Esteve. Serà el 19 de gener a les 10. Sota el títol Corrent pel futur, es tracta de la tercera edició d'aquesta iniciativa que promouen els estudiants de 5è i 6è de primària i de 3è d'ESO. L'organització remarca que és molt més que un esdeveniment esportiu i que té com a objectiu promoure valors com la inclusió, la solidaritat i el compromís cívic i la participació de tota la comunitat. De fet, la cursa és oberta a tota la ciutadania i està dissenyada per ser universalment accessible amb diversos recorreguts adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En aquesta línia, el centre escolar concreta que els diners que es recaptin es destinaran a l'entitat sense ànim de lucre, l'Ataca Lleure i Cooperació, que treballa en l'àmbit de l'educació en el lleure. Les inscripcions es poden fer al portal web de l'Institut Escola Sant Esteve.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat, en Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Enmig del no-res, sense llum i envoltada només pels arbres i els sorolls de la nit, l'Emília, veïna de les Planes, respira un moment abans d'emprendre el temut camí. Fa més d'un mes i mig que va caure el cable de corrent de l'enllumenat i des d'aleshores que quan l'Emília ha de passar per allà sent que la inseguretat s'apodera del seu cos. Sentim-la.
Però en concreto, des de un mes i medio, se cayó un cable... Vinieron, ataron una cinta de aquellas a un árbol, lo dejaron, y lo que es de la calle, el paseo de Torrent, con el cruce de la calle Layún, a Nuestra Señora de la Estrada, es que están los cables cortados.
No n'és l'única, ni tampoc és l'únic carrer del barri de les Planes que està immers en la foscor. Fa temps des de l'associació de veïns que van avisar el consistori de la situació. Una problemàtica que es va veure reflectida durant la cavalcada de Reis en ser una de les vies per les quals passava el recorregut. En aquest sentit, els veïns apunten que no es tracta d'un fet eventual, sinó que la falta de manteniment al barri és un problema que ve de llarg i que no afecta només l'enllumenat. De fet, segons la darrera enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona, els espais on els ciutadans se senten més insegurs són aquells amb poca visibilitat o mal il·luminats.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Fa més de 400 anys van néixer les cuines del Palau de Versalles, unes petites boles de massa fregida que van conquerir la reialesa francesa. L'èxit de les croquetes va traspassar les parets de Palau i van conquerir els cors de milions de persones, convertint-se en un dels plats més típics no només a França i no només a Espanya, sinó arreu del món. Avui, 16 de gener, és el Dia Internacional de la Croqueta i en parlem del seu origen, de les seves variants i els secrets de preparació amb el Manel Guirado, que és cuiner, sommelier, professor de cuina, periodista gastronòmic, a més de coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat, col·laborador d'altres mitjans, com per exemple El Comidista. Uh-huh. I avui estem encantats que ens acompanyi el Connectats. Manel, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Has celebrat el dia?
Sí. No, mira, amb croquetes, perquè el dia no m'ho ha permès.
No has tingut temps?
No, tenia la meva filla que té, bueno, que està malalta i he hagut d'estar tot el matí amb ella, o sigui que...
Vaja, encara ens queda la nit,
sí,
eh?
Sí, 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 alguna cosa farem, segur.
Bé, doncs comencem per el principi d'aquesta història, per anar al naixement d'aquest producte, d'aquesta menja que ens agrada a grans i petits.
Com vulguis, començo...
Sí, sí, sí.
Mira, jo t'explico una miqueta...
Ens hem situat a França.
Sí, 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 França segur. És una recepta francesa, això segur. Mm. La primera vegada que sentim la paraula croquet és el 1691, vull dir, potser no fa 400 anys, però quasi, en un llibre que es diu Le Cuisinier Royal et Bourgeois, del François Massaillot, que refereix a... Bueno, l'escriu una mica diferent, però refereix a aquest nom, amb una recepta una mica diferent a la que entenem avui dia, ja ara ho explicaré, i quan parlem de croqueta ve de la paraula croquer, que vol dir cruixent o cruixir. Uh-huh.
Sí.
Per tant, un element fonamental de la croqueta ja el tenim aquí, que és el fet de que ha de ser cruixent. I després explicarem una miqueta amb què, perquè una galeta també és cruixent, per dir-ho d'alguna manera, no?
Uh-huh.
Però la croqueta ho és d'una forma determinada, no? Tot i això... per intentar treure una mica de dubtes i informació una mica falsa, molta gent, quan busques la història de la croqueta, parla d'un tal Louis de Béchamel, que potser sonarà d'alguna cosa aquest nom.
Sí, clar.
Val. I és pel fet, doncs, de que, clar, la croqueta, tal com l'entenem avui dia, òbviament la base és de Béchamel, i després està arrebossada per fora, no? El tal Louis de Béchamel, doncs, és una mica qui popularitza aquesta recepta, però no perquè se la inventés, perquè ell, al cap i a la fi, era un aristòcrata que treballava pel Louis, Louis XIV, però no tenia ni idea de cuinar. Això sí, li agradava de cuinar, potser sí, però de forma, diguem-ne, casolana. Ell era el que era un aristòcrata, treballava per ell, però era un gran gourmand, amb la qual cosa, com passava molt en aquella època, hi havia cuiners, doncs, al final, per fer una mica la pilota a la gent, doncs, li posaven noms a salses i tal. En algun moment algú es va inventar la salsa Béchamel, més o menys com l'entenem avui dia, li va posar el nom del Béchamel, i per alguna raó hi ha molta gent que va començar a pensar que la croqueta és cosa seva. Doncs perquè sí que les primeres idees de croqueta, sense dir-li així, són d'aquella època, val? Però la primera vegada que la trobem és el 1691, com hem dit, i haurem d'esperar ja el 1817, és a dir, en una època relativament moderna, que el tal Antoine Carême, que era un, bueno, el primer gran, potser diríem, gran cuiner, diguem-ne, de França, es refereix, diguem-ne, a les croquets a la Royal amb una recepta que es podia semblar bastant a l'avui dia, és a dir, que ja inclou el que entenem com la Béchamel, d'acord? Mm-hmm. Perquè ens entenguem. Aquí podríem dir que la croqueta francesa i tal... apareix per primera vegada, tal qual l'entenem, amb el nom que nosaltres coneixem.
Però això té un èxit tal que no es queda només a França,
no, clar,
i que va, sí, traspassant fronteres.
A l'inici hem d'entendre que és una cosa com molt senzilla des del nostre punt de vista, és a dir, i barata de fer, però que en el seu moment és tot una revolució i que és una cosa bastant de nobles, val? Però poc abans d'un, bueno, un segle més tard, més o menys, abans ja comença a traspassar fronteres, se'n va, doncs, als països de l'est, se'n va a Alemanya, se'n va a diferents llocs, i concretament a la península Ibèrica arribaria, doncs, al cap d'un segle més o menys, inicis del segle XX, una cosa així.
Com sempre, arriba tard.
Arriba tard.
Més tard que a altres llocs.
Sí, no sé si malament, perquè al cap i a la fi s'acaba convertint en una recepta que permet a moments de molta pobresa, d'acord? Coincideix, per exemple, doncs, amb el tema de la febre espanyola, la grip espanyola.
Sí.
Coincideix, doncs, amb problemes de l'agricultura i el camp, com pot ser el tema de la filoxera. Coincideix poc després amb el tema de la Guerra Civil. Doncs, època d'embruna, de molta fam, amb la qual cosa es converteix en una recepta d'aprofitament total. És a dir, tu agafes la Béchamel, farina, mantega o greix, és igual, llet, agafes tot el que replegues, el que t'ha sobrat del dia anterior, fas una massa espessa, ho rebosses, ho fregeixes i ja tens una croqueta. Per tant, al final, una cosa que comença a ser una recepta...
Una exquisitesa.
Ah, exacte, acaba sent una recepta d'aprofitament total.
És curiosa, la història, però, clar, com sempre passa, sempre hi ha possibles imitacions, versions similars, no?, que tenen una mica l'origen en aquesta idea de la croqueta, i en aquest cas també n'hi ha, no? O sigui, hi ha coses que es podrien assemblar o...
Clar, agafem, diguem-ne, la croqueta que tenem avui dia tant aquí com altres llocs, i seria la base, seria una beixamel amb gust aportat, doncs, per un tercer ingredient, val? El que sigui pernil, pollastre, marisc, que això ens és igual ja, i a partir d'aquí l'arrebossem amb ou, pa ratllat, i el fregim, val? A partir d'aquí, què passa? Hi ha països on també anomenen croqueta a coses que no porten beixamel, sinó que estan fets en base a patata. Això ho trobem molt amb cert tipus de receptes o de productes a Itàlia, a Alemanya o en altres països. En altres, inclús, boles fetes a partir de massa d'arròs amb sabor també i després arrebossades. És a dir, sempre hi ha aquest component d'una massa tendra dintre i el cruixent fora, d'aquí el nom. O sigui, al cap i a la fi, per mi és vàlid dir-li croqueta a qualsevol cosa que sigui cruixent per fora, cremosa per dins, que és el que fa que el cruixent encara sigui més cridaner, diguem-ne.
I aquestes versions tenen noms específics?
És bé, a dir, doncs sí,
si jo me'n vaig a Itàlia...
A Itàlia, potser és on tenen més noms més concrets, com el croquet, òbviament aquest ve directament de la croqueta, que trobem en certes zones del sud d'Itàlia, o el panzerotti, el cazzili... tots aquests tenen base patata, d'acord? Després els arancini, que en aquest cas de Sicília, que en aquest cas és el que et deia que tenen, que es basen amb l'arròs, i després, com deia, també doncs, altres països com Alemanya, on tenen també predicament, sobretot a partir de patata. Després ens anem a Llatinoamèrica, sobretot al Centreamèrica, allà doncs és cultura de iuca, per tant la patata la substitueixen per iuca. També a zones de Llatinoamèrica, per influència doncs, de migrants de tot el que seria la zona de l'Orient Pròxim, hi trobem el kibe, amb noms, amb variants, és a dir, tant a Síria, a Líban, a països com pot ser Colòmbia, Equador, etc., trobem receptes en el qual, en aquest cas, el tema de la beixamel desapareix, però sí que trobem doncs, com boles de carn especiades amb ceba, etc., i després fregides, que s'assemblarien, però que tindria més aquesta idea d'aquesta cuina, diguem-ne, oriental.
I sense anar tan lluny, si ens quedem aquí a casa, doncs tindríem una versió també que tots coneixem i que segur que hem anat a la Barceloneta a provar-les.
La bomba, exacte. La sí, bomba, no? Al cap i a la fi, no deixa de ser una croqueta. Des d'aquest punt de vista que jo us deia, és a dir, tendre per dintre, cruixent per fora, i el cruixent, a més, obtingut per rebossar amb pa, d'acord? I en aquest cas, a més, farcit a l'interior amb carn. La bomba és un invent de la Barceloneta, bueno, se n'apropien els de la... Diuen que és seva, els de la cova fumada, no ho nego, i acabada, a més, servida amb allioli. És a dir, seria com una espècie com de patata brava, d'acord?, però en format croqueta, que el cap i la fi, sí, és això, és una versió de la croqueta amb patata, que es podria semblar doncs, a les versions italianes, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
Ja ens has donat una mica la recepta de les croquetes. Mm. Jo no sé si tu estàs d'acord,
sí.
Ara continuarem amb la recepta, tu estàs d'acord que el restaurant que té unes bones croquetes és un bon restaurant? És a dir, la resta de la carta és garantia?
Això s'ha dit tota la vida d'un bon cuiner. Un bon cuiner es defineix per quan sap fer una bona truita a la francesa. Jo no, encara no ho he aconseguit, eh? És molt difícil. I fer una bona croqueta és molt complicat. També et diré que, per exemple, la meva àvia feia unes grandíssimes croquetes, però tampoc una gran cuinera amb la resta de coses, per una qüestió d'interès. Llavors no sabria dir-te. Jo crec que sí que és cert que un restaurant on tenen encara la voluntat de fer les seves pròpies croquetes diu molt d'ells, perquè és un tipus de recepta, com pot haver-n'hi altres, com els canelons, etc., que porten molta feina per una qüestió de mà d'obra, no per un preu del producte, sinó perquè porten molta feina, i que cada vegada és més freqüent que molts restaurants les subcontractin, al cap i a la fi les comprin congelades, bones, no, sí. Hi ha gent que produeix croqueta d'alta qualitat, però que un restaurant se la segueixi fent, si més no, és un indicatiu que allà es cuina. Pel cap i la fi, el que hauria de fer un restaurant.
Exactament. Sí. Molt bé, recuperem el tema de la recepta. Mm. La recordem ràpidament, però jo vull que m'expliquis, perquè ens quedin unes bones croquetes,
sí.
Allò essencial, el truc que li dona aquesta màgia a la croqueta.
O Ostres, aquí...
Jo he fet croquetes, però...
La màgia no m'acaba de sortir.
La màgia no m'acaba de sortir. No és que estiguin dolentes, perquè estan bé, però...
Et dic com hauria de ser la màgia a l'hora de tastar-la, a l'hora de fer-la...
Uf, jo me l'imagino la màgia a l'hora de tastar-la.
El que et deia, per mi ha de ser un farcit que sigui gustós, que és el que defineix segurament la croqueta, diguem-ne, ibèrica, és a dir, barata a nivell de producte, com molt, diguem-ne, humil, però molt saborosa, que el farcit sigui sucós o cremós, no líquid, Després hi ha el tema de la croqueta líquida, del bull i tot això, no. Ha de ser cremós fins a cert punt, hi ha versions més o menys cremoses, però cremós, i després un embolcall, és a dir, un arrebossat cruixent. Val? Llavors que quan la mengis tinguis la sensació de que, ostres, de cop allà trobes, no? Que
t'explota
una miqueta la boca de sabor i que no sigui aixarraïda i que trobis el contrast, val? Per aconseguir això, clar, aquí, sobretot, el farciment per mi és el més complicat. Per aconseguir primer que sigui sabor és més fàcil, perquè al final si tu li poses allà xitxa, doncs la cosa té gust, però sí que trobar un equilibri entre el que seria l'element que li dona sabor, pernil, pollastre, el que et doni la gana, una proporció de beixamel que sigui l'adequada per aconseguir aquest equilibri entre sabor i textura, d'acord? Una beixamel, d'acord, que amb la proporció adequada, a més, tingui una textura que em permeti que aguanti, diguem-ne, la forma mentre l'estàs fent i que quan es cogui després quedi una miqueta cremosa.
Yeah.
El que passa, la meva àvia, a vegades, això que dèiem, torno a la meva àvia, les feia boníssimes. Però les feia a partir del pollastre que havia sobrat del rostit. El que passa és que ella no calculava si m'ha quedat mig pollastre, em faig tal, si me'n sobra un de sencer, el faig tal. Amb la qual cosa ell sempre feia les mateixes croquetes. I a vegades li quedaven més soses, a vegades li quedaven més sabroses, perquè jo em vull fer 40, tingui mig pollastre on tingui un. Amb la qual cosa, això és important. És a dir, jo necessito tenir una mica un equilibri.
Jo crec que l'equilibri és la clau, clar.
Com
el tema de la beixamel.
Com amb tot. Llavors, la beixamel ha de tenir una textura adequada, i després anar en proporció amb el producte, val? Llavors nosaltres hem de partir d'una beixamel molt bastant densa, d'acord? Perquè ens aguanti després quan hem de fer la bola, diguem-ne, però després lo suficientment també melosa, i amb això té el truc amb el tema del greix, que quan la fregeixo torni a quedar una mica, diguem-ne, més molsuda.
Val.
Llavors,
digue'm la beixamel, com la fas?
Un roux de tota la vida, que és mantega i farina de blat, torradet amb paciència, és a dir, que agafi color però no gaire, que no volem que agafi un gust de farina molt torrada, i després llet o el caldo que t'hagi sobrat d'allò que tu vulguis utilitzar. És a dir, si jo he utilitzat aquest pollastre rostit que t'hem dit, o l'escudella, per dir-ho d'alguna manera, jo puc substituir part de la llet pel brou. Llavors et donaré més sabor a allò, no?, del qual jo vull estar fent la croqueta. D'acord? Llavors, el roux, normalment, partim de la mateixa quantitat de farina que de greix. I el greix, si volem aconseguir aquesta textura molt densa a l'hora de fer la bola, i després més líquida quan s'escalfa, jo agafaré un greix que quan es refreda es torna dur. Per tant, mantega o algun tipus de greix, doncs, que aprofito del rostit de pollastre, per exemple. L'oli d'oliva, si refreda, no qualla. Se manté líquid. D'acord? Amb la qual cosa jo et diria, sense passar-te, doncs, perquè a més és més pesat, dietèticament és una mica menys adequat, però tira igualment de greixos saturats. Això és la realitat, és aquesta. Val?
Ja.
Mantega, greix de llard de porc...
I l'hem de deixar reposar, aquesta beixamel? O aquest farciment amb la beixamel?
El farciment segur, perquè tu necessites que refredi perquè agafi cos.
Sí, sí. Però llavors, em refereixo, l'hem de posar a la nevera?
Sí.
Un cop refredi, l'hem de posar a la nevera?
Sí, jo el posaria a la nevera perquè t'anirà molt millor a l'hora de fer la beixamel. Ai, de fer, perdó, les boles.
Sí.
Inclús et diria que tu facis tota aquesta massa. Estem parlant d'una beixamel bastant densa. Per exemple, si jo estic fent uns 60 grams de farina, per aquestes quantitats de farina, utilitzaria aproximadament la mateixa quantitat de mantega o d'un altre greix, aprofitat del pollastre rostit, etc., per un quart de litre de llet. Si vas a més llet o qualsevol altre líquid, el que faràs és fer-la més líquida. Per tant, et costarà molt més després fer la bola. I no només això, sinó que a l'hora de fregir-les tens més possibilitats que et rebentin. Perquè l'aigua es converteix en vapor. Amb la calor, fa pressió, rebenta, etc. Val? Més o menys 60 grams de farina, 60 grams de greix, un quart de litre de llet. Faig aquesta beixamel, i afegeixo el meu producte, depenent de la recepta, doncs refregiré en aquest greix primer el pernilet tallat a trossos, el pollastre, etc. Acabaré de fer la beixamel amb aquest producte o l'afegiré el producte després. Poso una safata, una capa no gaire gruixuda, jo diria 2 o 3 dits de gruix, i refredo la nevera. I quan està ben fred, llavors és quan començo a fer les boles.
Molt bé.
Ben fred.
D'acord. I l'arrebossat? L'arrebossat té algun secret o no?
Tots els que vulguis. La meva recomanació, passar primer per farina, però molt lleugerament si pots, després passar per ou. Aquesta farina farà que l'ou es quedi enganxat en la massa, i després passar per pa ratllat. Pa ratllat, el que t'ha sobrat sec, el ratlles
el que hem ratllat a
casa. El barreges amb el que tu vulguis, amb algunes espècies, el que tu vulguis. Pots comprar el panko, el famós panko, ara que s'ha posat de moda els últims anys, que són aquests flocs de pa japonesos que fa que quedi un cruixer més gruixut. És molt xulo, però també s'ha de saber que com més gruixut és el rebossat, i si no fregeixes bé especialment, t'agafarà més oli, val? Això és un altre tema que podem tocar, que és el fregit.
Abans de marxar, ni que sigui en un parell de minutets,
digue'm,
algunes curiositats que tens guardadetes sobre el tema de les croquetes.
A part del que us he explicat de la meva àvia...
Llibres n'hi ha, segurament, que
sí.
a cabassos.
Jo en volia dur un, que a més d'una col·lega que es va editar fa uns 10 anys, La felicitat en una croqueta, de la Laura Conde, editat per Ara Llibres el 2014. Potser no toca tant el tema històric i tal, però sí una mica tot el que serien els secrets de com fer una croqueta, a partir d'entrevistes a diferents cuiners, etc etc. És una visió bastant, diguem-ne, ibèrica de la croqueta. És a dir, la croqueta que hem menjat tota la vida amb totes les seves variants i amb diferents receptes. Val? Saber també que en aquest país, que en els últims anys o dècades ens hem posat molt amb el tema de la gastronomia, hi ha moltes fires, molts congressos, doncs n'hi ha un concretament que és el Madrid Fusion, que organitza diversos concursos de cuiners, i un d'ells el que fa és el concurs nacional de croqueta de jamón ibérico.
Home,
que ho sapigueu. També fa el d'ensaladilla russa, també fa el de tortilla de patata, per tant, cada any treuen la millor croqueta de jamón ibérico del país. També com a variant el que deia, doncs la croqueta líquida del bulli,
sí,
també
correcte.
Com a curiositat, que seria una mica la màxima expressió d'aquesta idea que dèiem de la croqueta. La croqueta és croqueta, és cruixent, en la mesura en què és cruixent per fora i molt cremoseta i suau per dintre. Per tant, els del bulli, que van sempre anaven per davant, doncs el que van inventar-se en el seu moment, la croqueta líquida, i podeu trobar versions d'aquesta recepta per internet i intentar-ho. No és fàcil.
Bueno, ho podem provar.
Perquè si a vegades ens rebenta un ou quan l'estem fent dur, imagineu-vos una croqueta líquida a dintre l'oli. No és fàcil, val?
Quin desastre, m'ho estic imaginant.
I ja està. I l'última que m'havia apuntat aquí com a curiositat, com us deien, als restaurants fer una croqueta i a casa és molta feina, amb la qual hi ha tota una indústria i que s'agraeix, que els hi donem les gràcies, que són per donar-los un premi Nobel, doncs de gent que es dedica a fer croquetes artesanals i algunes molt bones.
Sí?
Possiblement els últims anys, doncs, la que més fortuna ha fet és la de l'empresa del Nando Jubany, que a part de tenir un gran restaurant
i tenir temps per anar de car
i té temps per fer de tot i fer bodes i fer de tot, doncs va començar a fer fa uns anys croquetes, diguem-ne, artesanals, i sembla ser doncs, que hi ha el primer o segon any de producció, en un sol any va fer 7 milions de croquetes i les va vendre.
Les he provat, t'he de dir.
Són bones, estan bé.
També.
S'han de saber fregir, és el que deia. És un tema que hem deixat de banda, si vols, per un altre dia l'acabem de tocar. Però
ostres, jo crec que parlarem algun altre dia o de la croqueta
fregit,
del
si
que
vols,
sigui.
O dels fregits, de com fregir bé.
Doncs escolta, feliç dia de la croqueta. Espero que ho pugui celebrar.
Jo crec que
si no és avui, qualsevol altre dia, que tots els dies són bons.
I tant que sí.
Manel Guirado, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Fins la propera.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 5 minuts de 4:45 de la tarda i m'estan estirant de les orelles perquè anem tard, anem amb la tertúlia. Avui la compartim amb el Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. Xavier, molt bona tarda des de Badalona. Estàs bé?
Hola, bona tarda.
Ui, et sento una mica lluny.
Sí, és que avui no estic a Badalona, Estic a una ciutat que també és costanera, però bastant més lluny. Per motius familiars estic a Almeria. O sigui
cap
que...
problema. Home, Almeria.
Però... una mica lluny, una mica lluny.
Sí, 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 sí. Doncs bé, aprofita, aprofita. Però seguim presentant els nostres tertulians d'avui. El Joan Tamayo és advocat i activista i suposo que es troba a Terrassa. Joan, bona tarda.
Sí, 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 estic a Terrassa, estic a Terrassa. M'agradaria estar a Almeria, que és la terra del meu pare, però no, no puc.
Ostres, és veritat, a Terrassa hi ha molta gent d'aquella zona, sí? Sí, sí, hi ha una bona comunitat de...
Mm. Una comunitat d'immigrants, sí, molt important, sí.
I tant, sí, sí. I amb la Montse Moral, que és farmacèutica i rotària, la tenim aquí a Sant Cugat, sí, dono fe, perquè la tinc aquí davant, Però, vaja, a banda d'aquestes qüestions més anecdòtiques, anem pels temes que ens ocupen avui. Comencem per un tema que segurament el Xavier ens podrà il·lustrar més de primera mà, i és que parlem de la falta d'infermeres que té Espanya per poder arribar a la mitjana europea. Si bé des del 2014 sembla que ha anat creixent el nombre de professionals que s'han incorporat al sector, encara continua sent insuficient, perquè la mitjana és de 6,3 infermeres per cada 1.000 habitants i la mitjana europea és de 8,5. No sé si es mantingués aquesta tendència, diuen els que saben que trigaríem entre 22 i 29 anys a assolir aquesta mitjana. Vull dir que ens podem posar les piles, no, Xavier?
Sí, sí, el tema és molt delicat. És molt delicat i, a part de les estadístiques que comenteu, d'aquestes mitjanes que a Espanya i a Catalunya estan molt per sota la Unió Europea, això ho estem vivint efectes pràctics, doncs, no només a la xarxa hospitalària més propera, sinó, doncs, escolta'm, doncs, a residències, com a una residència de gent gran, com nosaltres. Nosaltres, des de, un exemple pràctic, des d'aquests últims 3 anys, 4 anys després de la pandèmia, tenim moltíssimes dificultats, i cada any més, aquest any especialment, per cobrir les places d'infermers i infermeres, les vacants que existeixen o les baixes que s'estan produint. I això és un greu problema que cada vegada s'està incrementant, no només a les residències públiques, sinó també a la xarxa de residències de gent gran concertades o privades. I aquí, clar, això, els números són aquests. Falten més de 100.000 infermers i infermeres a tot l'estat, i no sé si la perspectiva és realment bona, perquè hi ha molta tendència, doncs, o molta preocupació per l'abandó de la professió, per moltes infermeres que estan cansades, que estan esgotades i molt creixent nombre de baixes laborals. Això és una cosa molt preocupant. Realment és preocupant.
Els motius, no sé si ens podries apuntar alguns dels motius, si és una qüestió econòmica, és a dir, que no estan remunerades com cal a aquestes professionals, de falta realment de gent que... de promocions, no?, d'infermeres. Exactament, quina diries tu que és la causa d'aquesta falta?
A veure, evidentment hi ha un problema també de reconeixement social i reconeixement econòmic d'aquesta professió, i especialment dels professionals sanitaris i el món de la infermeria. Això seria importantíssim primer començar per intentar reconèixer d'alguna manera aquesta situació, reconduir-la una mica a nivell també europeu. Però no només això, perquè és que també ens estem trobant que tenen cada vegada molta pressió també dels propis ciutadans, dels propis usuaris dels serveis. Això fa que visquin la feina, doncs, amb cada vegada més pressió per part dels usuaris, per part de les famílies, per part dels ciutadans. Això és un fet. Això està provocant també moltes baixes per estrès, cosa que això també és un tema que s'hauria d'estudiar, com és que aquesta professió, i també el personal també d'auxiliars de geriatria, estan patint també aquest increment de baixes de caràcter psicològic i l'estrès especialment. I després hi ha un altre aspecte també, que hi ha poques places que s'han ofertat per poder estudiar infermeria. I això és un fet que no ho resoldríem d'un dia per l'altre, però sí que cal fer un esforç important per part de les administracions a ampliar el nombre de places d'infermeria, perquè si no, no arribarem. Mm.
Com veieu, Montse, després anem amb el Joan, aquesta situació és una situació que preocupa.
Bueno, que aquí el company ha posat una equació amb una sèrie d'elements, i falta afegir un altre element molt important, que és que cada vegada hi ha més usuaris, hi haurà més demanda d'aquests serveis, perquè la població envelleix. O sigui que si ja tot el que ha dit li assumes això, doncs la situació...
Les ràtios ja es trenquen,
sí,
no?
Sí, cal actuar en tots els aspectes, i sobretot amb reconeixement professional. A veure, la feina de cuidar, que moltes vegades sempre s'associa a dones, hem parlat d'infermeres, hauríem de parlar d'infermers en general, perquè els homes també poden cuidar tan bé com les dones.
I tant.
I hauríem de poder fer campanyes d'integració, que hi hagin més homes que cuidin, que també aniria bé. I així tothom s'amantaríem amb el respecte, perquè cuidar és una feina molt bonica.
I molt dura.
Però molt dura. Mm. I com la feina de la mestressa de casa, que no està mai reconeguda, ni valorada, ni pagada. I bueno, com que menjar s'ha de menjar i netejar s'ha de menjar, sempre hi ha algú que ho fa. Però el cuidar, si te'n pots estalviar, que lo cuide otro. I què passa? Pues el que passa, que hi ha gent que està com abandonada. Mm. Jo lamento molt que les residències i en els centres faltin infermeres. També aquí a Espanya sempre estan mal pagades. Jo, mira, la meva germana, que en Pau reposi, ha estat infermera molts anys i sempre ha tingut contractes, no ha tingut mai contractes fixes, sempre. O sigui que també costa el sistema, el dotar places, vull dir, no... Els hi ha sortit barat a l'administració encara tot el que tenim, perquè realment hi ha molta voluntarietat i molta precarietat. I poder que es posin les piles, reconeixent, donant places, formant i pagant.
Què més podem afegir, Joan?
Bé, els companys, la Montse i el Xavier, han dit moltes coses interessants que són veritat. I és veritat, no apostem per una societat de les cures, malgrat hem passat una Covid i que ens ha deixat el que ens ha deixat i no n'hem après. I, per tant, doncs, aquí hi ha un repte important per part de l'administració d'apostar, si volem, una societat de les cures, invertint el que calgui en persones com les infermeres, que són essencials. Però això no s'arregla, ja venim de les retallades del 2008, retallades tristament històriques, i hem passat la Covid i no ha millorat, i per tant, o ens posem les piles, com deia, o perquè les conseqüències d'això que no n'hem parlat, les conseqüències de la manca d'infermeres i de la situació que estan, això és greu, les conseqüències, perquè això vol dir que s'han fet estudis de la taxa de mortalitat, de la millora de l'estat de la salut de les persones, i hauríem de veure les conseqüències de tot això. Perquè les causes de tot això. I això seria molt greu si veiéssim els resultats. Per tant, o es fa una aposta, s'incrementa en places universitàries per estudiar allà a l'infermeria, es milloren les condicions laborals perquè la vocació, allò de la vocació ja ha passat a la història, s'ha de valorar per competències, el paper que realment fa desenvolupar les infermeres i, per tant, reconèixer les seves competències. Si no s'aposta per tot això, representa que es va degradant un dret fonamental com és el dret a la salut i, per tant, la societat hauria d'estar molt preocupada i actuar.
És curiós perquè en aquesta informació, clar, quan parlem d'infermers i infermeres, ens imaginem doncs, aquests professionals, però sobretot els que tenim més propers, els dels centres d'assistència primària, i com que fan unes funcions molt generals, però és que també hi ha infermers i infermeres que són especialistes. Una llevadora doncs, fa una funció concreta,
sí.
Les pediàtriques fan una funció concreta, les de geriatria, que ara ens parlava el Xavier, també, per tant, clar, hi ha poca gent, sembla que també hi ha poca gent, no?, que estigui realment especialitzada i treballi en aquesta especialitat, que és un problema que segurament se'n deriva, Xavier, del fet que hi hagi poques i pocs professionals, no?
Hi ha pocs professionals, les especialitzacions, després tampoc hi ha moltes persones especialitzades que no treballen en allò que doncs van estudiar, aquella especialització per la qual van estudiar, i a més hi ha un altre factor també que hi ha un incentiu, o hi ha hagut un incentiu molt important també per marxar fora. El personal d'infermeria, això no ho hem comentat, però vull dir que són moltes les persones que estan treballant a fora, que les hem format aquí, que s'han esmerçat uns recursos per formar el personal d'infermeria aquí, que després doncs, han tingut, ningú ha fet possible incentivar-les per quedar-se a treballar aquí, perquè és clar, com bé deia abans, amb tanta inestabilitat laboral, doncs escolta'm, la gent es busca la vida i doncs ja a treballar doncs, o a Regne Unit o a Anglaterra, o això, al nord d'Europa està farcit d'infermeres i infermers del nostre país, no? Com també nosaltres, per altra banda, estem fent el mateix amb personal d'infermeria que ens ve de, sobretot de Llatinoamèrica. I això és un altre tema, que també els estem buidant els seus sistemes sanitaris d'infermeres i infermers perquè els estem cridant cap aquí i és una risc que es mossega la cua, no? I perquè també allà també tenen necessitats, però les absorbim cap aquí i mentrestant des d'aquí tampoc fem el possible per evitar que se'n vagin a fora cap al nord d'Europa a treballar, no? Sí. I que s'ha de fer una reflexió de com millorar aquestes condicions, com incentivar que el personal es pugui quedar aquí, com fer possible que tota aquesta xarxa de serveis impressionant que s'ha anat creant, sociosanitaris que han anat requerint moltes places d'infermeria, puguin donar l'abast. I, a veure, i tenir en compte això, que el sistema sanitari s'aguanta en bona part gràcies a aquestes categories, no només els professionals de mèdics d'altes especialitzacions, sinó sobretot aquestes categories que són fonamentals pel nostre sistema.
Totalment d'acord, eh? És que, bueno, també a l'article llegia que moltes infermeres augmenten en el sector hospitalari, no? Perquè professionalment és on te pots desenvolupar molt, però fa falta molta infermera a l'atenció primària, perquè aquella base d'aquest acompanyament que fan moltes infermeres amb el seguiment de la hipertensió, de la diabetis, de l'obesitat, amb el dia a dia, inclús també amb el tema de la salut mental, això és molt important, millora molt la base, és la base de la societat equilibrada i sana.
És el primer contacte.
És el primer contacte, i això fa falta.
Que té el pacient, no?
Sí, jo vull llançar una... Bueno, llançar... No, llançar
trencar res, una un llança.
No? Trencarem una llança en favor de tots els professionals sanitaris i dir que elles estan formades. Les infermeres ara tenen una formació que és tant com la d'altres professionals sanitaris, també investiguen, també hi ha infermeres investigadores, també hi ha doctorades, vull dir que són professionals sanitaris, no són netejaculs, Són persones que tenen una humanitat i una sensibilitat especial, hi ha unes que acompanyen el moment de la mort, són aquelles que saben donar-te la mà quan fa falta, o engegar-te la porra quan també fa falta, perquè a vegades la gent són molt tontos i no fem cas de res. I en aquesta vida també a vegades ens cal que ens diguin ei, això no ho has de fer, perquè ets dolent per la salut, eh? I també renyen, eh? Però fan bé, fan molt bé.
Doncs aquí està l'alerta, no? Ja no només per quadrar ràtios, sinó perquè estem parlant d'un servei, d'un servei que s'ha de donar a les persones i s'ha d'intentar donar en les millors condicions possibles.
Sempre.
I ara estem pensant, sí, sobretot... Digues, digues, Joan.
No, no, que volia aprofitar perquè ja s'ha dit tot el més important, però caldria afegir que no sé, tenim una societat molt col·lapsada, massa col·lapsada i amb molts de problemes, i jo no sé, jo crec que la gent hauria de conscienciar-se, de despertar, perquè el tema de l'assistència primària és un tema que afecta a tothom, i jo he sentit aquests dies que han tingut les epidèmies aquestes de grips i tal, que hem patit tots més o menys alguna mica, que s'han col·lapsat els serveis d'urgència, s'han col·lapsat els serveis d'atenció, la gent es queixa molt, i tal, tal, però no som incapaços d'organitzar-nos i reclamar els drets que tenim. Mm-hmm. Per tant, no sé si podria aprofitar per fer una crida i dir, bueno, movem-nos, mobilitzem-nos.
Tota la raó.
El dret a la salut és bàsic.
Mm-hmm. Bé, doncs canviem ara de tema i hi ha novetats respecte d'aquesta possibilitat de decretar l'alto el foc en aquesta batalla cruenta que manté Israel contra el poble palestí, i és que precisament Israel ha decidit suspendre la ratificació de l'alto el foc després d'acusar Hamas de voler modificar l'acord. Hamas ja ha dit que d'això res de res, que ells no han volgut ratificar res, però vaja, que trontolla aquesta possibilitat després de 15 mesos que fa que dura aquesta sagnia, i que arriba en aquest moment, precisament, no sé si atribuir al fet que arriba a la presidència Donald Trump. Com ho veus, Joan? Per què arriba en aquest moment?
Sí. Bueno, ara anava a dir-ho. Jo crec que, clar, un alto el foc d'un conflicte sempre és una notícia positiva dins de la gran catàstrofe que ja s'ha produït. Però quan arriba d'aquesta manera, en la qual els factors que dominen són els factors polítics, o sigui, és una negociació que s'està donant molt polititzada, molt poc transparent, molt poc clara, perquè una negociació com cal, doncs, l'hagués hagut de conduir, per exemple, Nacions Unides, que per això ens vam dotar fa molts anys d'un òrgan d'aquest tipus que, per treballar per la pau, però està tot molt condicionat a elements polítics que se'ns escapen, però que segur que tenen molt a veure la presidència dels Estats Units, el paper d'Europa, el paper del petroli, el paper de la zona de Mitjà Orient, tots els elements sempre estan en una taula de negociació, encara que sigui per parar un conflicte. I, per tant, això és molt trist, perquè l'únic element que hauria d'haver sobre la taula és parem aquesta mortandat, no?, que no té sentit. Però no, s'hi barregen els elements polítics. I per això, doncs, es manipulen. Ara un diu, bueno, saps què? No, hem d'aclarir una altra cosa, parem-ho. Com si estéssim tractant una cosa. Parem-ho vol dir que segueixen bombardejant els israelites avui mateix, ahir mateix. Això què és? Si diumenge pararem, a lo millor, però de moment anem matant. No té sentit tot això, no té cap sentit. No. Per tant, no ho sé.
A veure, jo, si em permets, a mi, quan et diuen la notícia te n'alegres perquè la busques, la desitges, però en seguida vaig sospitar de tot plegat. I quan avui em dic que ja el Netanyahu ja comença...
Es paralitza,
dius, ja m'estranyava a mi. Tot això són muntatges. A veure, gràcies als mitjans es fa pressió i les coses canvien. Però aquí darrere, el que dius tu, més que polítics, són econòmics. Aquí hi ha un business, un negoci, és el negoci de la guerra. I amb ells... aquí les persones i els drets humans i el que pateix la gent, amb ells no està en l'equació, no està. Aquí només miren a veure quan destrueixes, quan reconstrueixo, quan podré guanyar, a veure quin accés tindré al mar, i això és el que els importa. Fixa't qui han negociat a Qatar. A Qatar, vale. Suposo que ja són àrabs i que entenen amb israelians, amb israelians. Però aquí només van el diner puro i duro. I el Biden, el volen, ara què volen? Representar que acaba el seu mandat i ha aconseguit aquesta treva, és el que ens volen vendre. Però fa una setmana o 15 dies li va vendre 8.000 milions de dòlars en armes a Israel. Com s'entén que estiguis venent armes i estiguis dient que vols negociar una treva? Jo, per mi, això no, només és negoci, negoci.
Estem parlant de més de 47.000 morts. I si posem a la balança, n'hi ha 46.000 palestins, 1.700 israelians. Aquí es veu doncs, la desproporció, no?, d'aquesta guerra cruenta que bueno, ha estat pràcticament un extermini. Sí. I una, és que un es pregunta, com a ciutadà del món, de què serveixen tantes guerres, perquè ara estem amb aquesta i tants morts, és que no té una explicació, no? O sigui, ara decideixes un alto al foc?
Bueno, perquè hi ha el negoci de la reconstrucció.
No, sí, perquè ha quedat tot ha quedat tot impressionant. Xavier, que encara no has pogut participar.
No, de fet és això que dèiem abans, no? Aquest alto el foc no es fa mirant-se la situació de misèria absolutament que s'ha creat, d'extermini, de destrucció de tot de la franja de Gaza i de les innombrables milers i milers de morts que hi ha hagut, per aquests quasi 50.000, però hi ha qui parlava de 65 o 70.000, no? Aquests aspectes no es posen a la balança. Hi ha com les altres, els focs en aquest cas es valoren si es tira endavant o no d'acord amb la posició de força que en aquest cas l'estat d'Israel o el que queda de Hamas pot tenir, perquè aquí també hi ha un altre aspecte. Hamas està en una situació molt dèbil, no té el suport de Síria, Iran ha quedat aïllat sense aquest suport de Síria, i tampoc té aquelles forces al sud del Líban, que era Hezbollah, que li donaven també suport. Per tant, tenim una posició molt dèbil de Hamas.
I ho hem d'anar deixant.
El gegant, que és Israel, que vol apretar i vol marcar la boda.
Doncs ho deixem aquí. Xavier, Joan, Montse, gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.